Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'alcalde de Roquetes, el republicà Paco Gas, serà jutjat el pròxim 12 d'abril per les votacions de l'1 d'octubre al municipi. Fiscalia, que l'acusa dels suposats delictes de desobediència i malversació per haver facilitat equipaments per a la consulta, a més d'haver col·laborat activament amb els organitzadors, demana un any i tres mesos d'inhabilitació, així com una multa d'11.250 euros. La vista tindrà lloc al jutjat penal de Tortosa. Gas, que va conèixer l'obertura del judici oral aquest passat dimecres en plena campanya electoral, haurà de dipositar també una fiança de 15.000 euros. L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha lamentat particularment que la decisió d'obrir un judici oral arribi precisament en un moment de campanya electoral, durant la qual s'han prohibit símbols i s'ha ordenat retirar pancartes dels ajuntaments en contra de la repressió i a favor de la llibertat dels presos polítics. Paco Gas atribueix l'obertura de judici oral contra ell pels fets de l'1 d'octubre a una venjança de l'Estat que vol, ha dit, castigar també la voluntat dels votants que el van escollir alcalde.
Ells no es prohibeixen de res per tal de tornar a citar o posar data a un proper judici. Un proper judici, com tots els altres, que no ha sigut res més que poder posar l'1 d'octubre del 2017 unes urnes. Ara, 3 anys i 4 mesos després, ens venen els judicis. Continua la repressió, continua la venjança de l'Estat, perquè això no és més que venjança. I ho fa sobre aquelles persones que en un moment donat o un altre s'han significat. Allí on va haure la repressió no judicial sinó policial, pegant, maltractant i agredint a la gent que pacíficament anava a votar, allí on aquesta agressió va ser directa i clara el mateix 1 d'octubre, ara ens ho fan pagar els alcaldes.
Aquestes declaracions les feia Paco Gas en un acte electoral d'Esquerra contra la repressió a Sant Carles de la Ràpita. Al costat de Gas, entre d'altres càrrecs i candidats d'Esquerra, han participat també l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, i el primer tinent d'alcalde, Albert Salvador. Tots dos van ser també investigats durant 2 anys a instàncies de la Fiscalia per la votació de l'1 d'octubre al municipi. En el seu cas, però, encara esperen que Fiscalia presenti càrrecs un any i 3 mesos després que el jutjat d'Amposta obrís el procediment abreujat, un tràmit que té un període establert de 10 dies. Fonts de la Fiscalia, però, han precisat a l'Agència Catalana de Notícies que l'escrit d'acusació encara està en tràmit. Per això, l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, es lamentava que encara no han rebut l'escrit d'acusació contra ell i Albert Salvador un any i 3 mesos després d'iniciar-se el procediment abreujat.
Portem pràcticament any i mig pendents de que Fiscalia i Advocacia de l'Estat presenten l'escrit d'acusació. Evidentment, per part nostra hem reclamat a l'estament judicial de que reclame a les parts de l'acusació els seus escrits, perquè evidentment volem exercir el nostre dret a defensa i exercir el nostre dret a demostrar que l'1 d'octubre ni l'Albert Salvador ni jo mateix vam cometre cap tipus de delicte, al contrari, l'1 d'octubre simplement el que vam fer va ser exercir les nostres responsabilitats i defensar els drets dels rapitencs i rapitenques.
D'aquesta manera s'ha donat a conèixer que l'alcalde de Roquetes, el republicà Paco Gas, serà jutjat al jutjat penal de Tortosa el pròxim 12 d'abril per les votacions de l'1 d'octubre al municipi de Roquetes. La Fiscalia demana un any i 3 mesos d'inhabilitació, així com una multa de 11.250 euros. Paco Gas haurà de dipositar també una fiança de 15.000 euros.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els cribatges d'automostra dels professionals dels centres educatius han acabat a les Terres de l'Ebre amb 3.639 mostres en 118 centres educatius i només un 0,69% han resultat proves positives de la Covid. Els departaments de Salut i Educació han presentat els resultats de l'informe elaborat per la Vigilància Epidemiològica de la gestió del primer trimestre. A les Terres de l'Ebre es van detectar 996 casos positius en centres educatius. Només un 12,95% es van produir per per contacte estret en l'àmbit escolar, mentre que un 48,49% dels casos responia a contactes estrets socials fora de les escoles. L'informe també revela que la majoria de positius es van detectar durant els cribatges massius a Tortosa i durant la segona onada. La gerent de la Regió Sanitària de l'Ebre, Marieixa, ha destacat que les dades demostren que les escoles són segures i que han de donar tranquil·litat a la comunitat educativa i també a les famílies. Per la seva part, Montse Perelló, directora d'Educació a les Terres de l'Ebre, ha assenyalat que la baixa positivitat dels professionals en plena tercera onada demostra que el col·lectiu educatiu és un exemple de com protegir-se i protegir la comunitat. Montse Perelló també ha volgut destacar que l'escola és un lloc d'aprenentatge en tots els sentits i allò que s'aprèn i es fa a l'escola és el que se'n replica fora, a casa o en l'àmbit social. Aquesta setmana ha començat la vacunació dels agents dels Mossos d'Esquadra de les Terres de l'Ebre, amb la previsió d'immunitzar més del 80% del cos. Uns 200 agents, és a dir, un 40% de la plantilla dels Mossos d'Esquadra, s'han apuntat de forma voluntària a rebre la vacuna, el que suposarà la immunitat d'entre el 80 i el 85% del cos al territori quan es complementi la segona fase de vacunació. La gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Mar Lleixa, ha destacat la resposta dels agents dels Mossos d'Esquadra que de forma voluntària s'han apuntat a rebre la vacuna d'AstraZeneca.
Bé, avui ens trobem aquí a la comissaria de Tortosa del cos de Mossos d'Esquadra per iniciar, de fet es va iniciar ahir a la tarda, la vacunació en els agents del cos de Mossos que estem administrant la vacuna AstraZeneca. És una vacuna que, com ja vam dir ahir, ja vam començar ahir a administrar al nostre territori i durant el dia d'ahir, el dia d'avui, s'administrarà a uns 200 Mossos que, de forma voluntària, com tot sabem que tota campanya de vacunació és una administració que és voluntària, serà rebuda aquesta vacuna.
Aquesta campanya de vacunació s'ha coordinat amb el Departament d'Interior. Mar Lleixà ha explicat que aquesta primera fase de vacunació als Mossos s'administrarà als agents que han expressat la voluntat de vacunar-se.
És una primera fase que es va començar ahir a la tarda i es fa durant el matí d'avui i aquesta tarda, i la setmana vinent acabarem de completar amb aquells Mossos que han expressat la voluntat de vacunar-se.
La gerent de la Regió Sanitària de l'Ebre, Mar Lleixa, ha aprofitat l'ocasió per animar a la ciutadania a vacunar-se per aconseguir la immunitat col·lectiva que, ha dit, es necessita per a frenar la Covid.
Des d'aquí també animar a tothom, com sempre fem, i tenim l'oportunitat a que tothom se vacune. Necessitem aquesta immunitat de grup, aquesta immunitat col·lectiva, i això només pot passar si un percentatge superior al 80% de la població la tenim vacunada. A mesura que anem avançant amb la disponibilitat de vacunes, podrem anar avançant amb els diferents professionals, amb els diferents franges d'edat, i aquesta és la idea. Sabem que tenim en mans un repte de país, un repte de territori.
Per la seva part, el cap de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre, l'intendent Vicenç Lleonart, ha explicat que la vacuna arribarà al 40% de la plantilla en aquesta primera fase i que es preveu una immunització entre el 80 i 85% del cos policial.
Ara mateix portaríem, aquesta setmana farem un 40% de la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra de Terres de l'Ebre. I d'aquest 40%, doncs la majoria, un percentatge molt elevat, entre el 80 i 85% s'estan vacunant. És una decisió voluntària del Mosso, i sí que és veritat, com deia la directora, que nosaltres volem aconseguir una immunitat de grup del territori i a nivell de país, i com bé deia la directora, doncs, tant Mossos d'Esquadra com també ara amb una reunió que hem tingut amb els cossos de policies locals i vigilants de Terres de l'Ebre també iniciaran la fase de vacuna també dels cossos policials de la policia local i cossos de vigilants.
El cap de la Regió Policial de les Terres de l'Ebre dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Vicenç Llorenç, també ha detallat que s'ha prioritzat els serveis d'atenció a la ciutadania en aquesta primera fase de vacunació.
Pel que fa a la prioritat de quins efectius o quins serveis del cos de Mossos d'Esquadra han de ser els primers en vacunar-se, informar que primer s'ha determinat que, seguint amb els criteris de salut, seria la primera línia d'efectius que estan al servei al públic, que serien els serveis de Unitat de Seguretat Ciutadana, Trànsit i Ordre Públic. Una vegada tinguem aquesta primera fase, la segona seria ja amb altres efectius que no estan tan exposats ni per la pandèmia, i sobretot perquè aquí busquem una doble vessant. Una seria protegir a la ciutadania amb el contacte que té amb el policia, a la via pública o amb una intervenció, o amb una relació entre policia i ciutadà, i la segona seria també la pròpia seguretat i protecció del policia, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, policia local i cos de vigilants.
Amb aquesta priorització de la vacunació d'efectius de primera línia al servei del públic, s'ha volgut protegir a la ciutadania amb el contacte que té amb la policia i també la mateixa seguretat dels agents dels cossos de seguretat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Una vintena de representants de diferents sectors d'empreses adherides a la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera han constituït una taula intersectorial. Aquest nou ens vol actuar com un espai permanent de col·laboració per decidir conjuntament les estratègies de promoció de la marca impulsades pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, amb els diferents productors. A banda del mateix organisme hi estan representants tots els sectors agroalimentaris del territori. En aquests moments, unes 160 empreses estan acreditades amb la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera, un segell de qualitat multiproducte que vol oferir un ampli ventall de productes agroalimentaris característics del territori. L'anàlisi d'ADN confirma que el Maki el Rubio és l'individu recuperat l'any passat a la fossa del cementeri del Regués. Segons ha informat el Departament de Justícia, l'ADN dels ossos ha coincidit amb el perfil genètic de la seva filla, Lídia Serrano, que va inscriure el cas al cens de persones desaparegudes de la Generalitat. Els arqueòlegs van trobar el cos del maqui aragonès Francisco Serrano Iranzo amb un tret de bala a la pelvis dreta, una dada que ja coincidia amb l'autòpsia que se li va fer l'any 1954. Les restes es van trobar al punt que determinava l'estudi previ de la Direcció General de la Memòria Democràtica i que també assegurava el relat d'un testimoni. El cos va aparèixer de boca terrosa i sense taüt. La família té la intenció d'enterrar-lo al seu poble natal, Castellote, un municipi de Terol. Totes les escoles de la comarca de la Terra Alta tenen un mural de temàtica no sexista on es recorda diverses dones que han estat invisibilitzades al llarg de la història, tot i les seves fites, i també activistes pels drets femenins. Científiques, inventores, pintores, escriptores i un llarg etcètera protagonitzen les obres que s'han pintat en els murs dels centres educatius dels 12 pobles de la comarca de la Terra Alta. El projecte, dirigit per l'il·lustrador terraltí Jordi Costa, l'ha impulsat el Servei d'Informació i Atenció a les Dones Comarcal en col·laboració dels ajuntaments i l'ha finançat l'Institut Català de les Dones. Els murals són fruit del treball de l'alumnat i l'actuació que s'ha fet en el marc del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Segons publica aquest divendres el diari de Tarragona, agents del Servei de Protecció de la Natura del Seprona de la Guàrdia Civil de Tortosa han identificat a la partida denominada Cobalta al terme municipal de Roquetes dos veïns del Regués quan es trobaven caçant a l'interior de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa-Beseit sense l'autorització corresponent. Durant el matí del passat diumenge, agents que realitzaven servei per l'interior de la Reserva Nacional de Caça dels Ports Tortosa-Beseit van sentir diversos trets que provenien de la partida Cobalta. Es van desplaçar fins a la zona i van sorprendre dues persones que es trobaven caçant amb un grup més de 40 gossos i armes de foc, comprovant com fins al moment no havien realitzat cap captura. Després de la seva identificació, se'ls va requerir perquè mostressin la documentació que els amparava per exercir l'activitat cinegètica a l'interior de la Reserva Nacional de Caça i van manifestar que no la tenien. Per aquest fet es va procedir a l'aixecament d'acta denúncia contra els infractors per practicar activitats cinegètiques amb armes de foc i animals a l'interior d'una Reserva Nacional de Caça sense disposar d'autorització expressa del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Els animals van quedar sota custòdia dels seus propietaris i l'arma va ser dipositada a la intervenció d'armes de la Guàrdia Civil de Tortosa a la disposició de l'autoritat competent. Aquest dissabte, 13 de febrer, Antena Caro Roquetes Comunicació celebra el Dia Mundial de la Ràdio amb l'estrena de la renovada pàgina web antenacaro.cat. Aquesta nova web facilita molt més als usuaris la seva navegació per les diferents seccions, amb més claretat, amplitud i senzillesa per accedir a tots els programes i l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Ara, el seu contingut es pot llegir, escoltar i veure escollint entre els formats de text, àudio, vídeo i fotografies. El nou reproductor per escoltar la ràdio per internet s'ha renovat per ser més visual i atractiu. La nova web antenacaro.cat també inclou ara una galeria fotogràfica amb les imatges dels esdeveniments que es porten a terme a Roquetes i que ara quedaran registrats dia a dia per formar part de la història del municipi i que els usuaris també es podran descarregar de forma molt fàcil. La celebració del Dia Mundial de la Ràdio el 13 de febrer va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva 36a reunió, d'acord amb la resolució aprovada per la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura el mes de desembre de l'any 2011. Es va escollir la data del 13 de febrer perquè va ser el dia en què es va establir la Ràdio de les Nacions Unides l'any 1946. A motiu de la celebració aquest dissabte, 13 de febrer, del Dia Mundial de la Ràdio 2021, la UNESCO fa una crida a les emissores de ràdio d'arreu del món per a que celebren aquest desè aniversari d'aquest Dia Mundial i els més de 110 anys de la ràdio. I Antena Caro celebra aquest Dia Mundial de la Ràdio amb l'estrena de la seva renovada pàgina web antenacaro.cat. La directora general de la UNESCO, Audrey Osulay, amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, enviava aquest missatge a totes les emissores de ràdio.
Hola, soy Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Hoy celebramos la radio, ese medio joven, pero de 110 años de edad, que se reinventa sin cesar para difundir todas las culturas, los saberes y la información. Estés donde estés, la radio te acompaña. En periodos de confinamiento se abre al mundo, a la información sanitaria, a la educación, a las artes, a todas las voces del mundo. Es una herramienta muy valiosa para asegurar la transmisión de la información, bien común de nuestras sociedades. Por todo ello, muy feliz Día Mundial de la Radio.
Antena Caro, Roquetes Comunicació, renova fins a l'últim bit de la web antenacaro.cat. A partir d'ara, imatge i navegació renovades. Més comoditat, més amplitud, més claretat i més senzillesa. Tots els programes i l'actualitat de la ràdio que es veu i que mira al món. Un reproductor renovat i molt més visual, amb tot el que sona i de qui sona. La galeria d'àlbums, imatges de la nostra història registrada dia a dia. Clica i obre la finestra a l'univers de la ràdio. Dissabte 13 de febrer, obrim una nova finestra en el Dia Mundial de la Ràdio.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
La cartellera catalana renova amb La chica del brazalete, una pel·lícula francesa protagonitzada per una adolescent acusada d'assassinar la seva millor amiga. De Mèxic arriba El ombligo de Guiedani, on s'explora el conflicte entre classes socials al país nord-americà. I al film ucranià Anton, su amigo i la revolució russa serem testimonis de l'amistat entre un nen cristià i un altre de jueu en una època convulsa.
El cuerpo de la víctima presentaba 7 heridas de diferente profundidad, pero todas ellas fueron provocadas por el mismo objeto cortante tipo cuchillo de cocina.
Señorita Bataille, ¿cuál era su relación con la víctima, Flora Dufour?
Ella era mi mejor amiga.
Afirma entonces que usted no agredió ni asesinó a Flora Dufour.
Así es.
La chica del brazalete és un film francès remake d'un altre d'argentí. El protagonitza l'Alice, una noia de 16 anys acusada d'assassinar la seva millor amiga. Els seus pares la defensen sense fissures durant el judici, però quan la seva vida secreta comenci a sortir a la llum, la veritat també s'obrirà camí.
Diria que és usted lo que llaman una chica fácil.
¿Por qué no le preguntan a Natán también si es un chico fácil? Lo hicimos porque nos apetecía.
Vaig equivoqueta, no s'ha d'anir.
La conflictiva relació entre classes i ètnies a Mèxic és el principal leitmotiv de El ombligo de Guiedani. Aquest és el nom d'una nena indígena zapoteca que entra a treballar amb la seva mare de dones de fer feines d'una família de classe mitjana acomodada de la ciutat de Mèxic. La petita no aconseguirà adaptar-se i es rebel·larà contra la seva nova condició.
No es ninguna. A ver. Salud.
Salud. Salud.
Si ustedes son como de la familia.
Mira esa. Parece un castillo.
Ahora Moshe está en el cielo.
No sabía que los judíos fueran al cielo.
Pues claro, es que cada uno tenemos nuestro cielo especial.
Anton.
Anton, su amigo i la revolució russa és la història de dos nens, un de cristià i un de jueu, i de com la seva amistat aconsegueix superar els prejudicis, l'odi i el pas del temps en els períodes conflictius de la Primera Guerra Mundial i de la Revolució Russa.
Anton vive con la cabeza en las nubes.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada ja amb un temps inestable, amb aquests ruixats a hores d'ara que estan afectant aquí a punts de les Terres de l'Ebre, i s'espera que es vagin mantenint. Durant el matí mantindrem aquest temps inestable amb l'arribada d'aquestes masses de núvols que aniran deixant ruixats. De cara a la tarda, en canvi, ha d'entrar el vent de mestral, que el que farà és que els núvols se vagin trencant i, per tant, que els ruixats ja siguin menys probables. I, de fet, és aquí, cap al Ter Sud, on s'ha de registrar la temperatura més alta de Catalunya, podent arribar entre els 16 i 17 graus com a temperatura màxima. També cal destacar que el vent de mestral anirà bufant, no ho farà amb molta intensitat, però sí que es deixarà notar arreu de la zona. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.